Si teniu ganes d'anar a teatre, si no teniu plans per aquest cap de setmana, que sembla que el temps s'embolica una mica i torna el fred i una mica sensació hivernal, quedeu-vos. Escolteu atentament la Clara Cols, que ens porta una pila de recomanacions, com sempre, en clau teatrera. Bon dia, Clara.
Hola, molt bon dia.
El temps pot jugar a favor nostre.
Sí, sí, una mica sí, perquè és allò, no?, aquells dies que... Sí, aquesta primavera està sent una mica rara, oi? Perquè primer va començar molta, molta calor, ara sembla que ens hem de tornar a posar la jaqueteta, però si vulguis o no, ara estem en un moment de temporada de la teatral que és una mica estranya, perquè ja s'olora molt Festival Grec, una mica activitats, programacions d'estiu, que són una mica diferents de les de la resta de l'any. No hi ha grans estrenes molt potents, sinó que s'acaben doncs, fent les exhibicions d'obres que ja s'havien estrenat i estem una mica allò en aquell impàs. També es comencen a presentar temporades, alguns teatres comencen a presentar les temporades l'any que ve, per exemple, la temporada alta també, el Festival de Girona va començar a presentar coses. Estem en un moment així com de transició i mira, aquests dies podeu aprofitar això si fa una mica de mal temps d'anar a un teatre que sempre és un bon plan.
És un espai molt acollidor i on... viureu experiències molt enriquidores. Comencem amb un aniversari, 10 anys de la Beckett.
De la nova sala Beckett, exacte, que va canviar de seu. Abans estava allà al barri de Gràcia, un carrer que fa molta pujada, i van canviar de seu fa 10 anys. Van passar un espai molt bonic, que sempre us ho dic, que si no l'heu vist us el recomano molt. Era una antiga cooperativa, la cooperativa Pau i Justícia, al barri del Poblenou de Barcelona, més un barri que tenia una activitat així cultural i social molt, molt potent. I fa 10 anys que es van instal·lar allà i per celebrar-ho fan una gran festa que està oberta a tothom. I serà el proper dia 5 de maig d'aquest mes. I perdoneu que tinc una mica de
juny.
Que respira. De juny, perdó, 5 de juny, sí. I el que faran? Faran una presentació de la temporada de l'any que ve, del 26-27, i a més fan tot d'activitats durant tot el dia, des de vermut musical, fan una paella popular, fan també un micro obert, també fan coses per la canalla, xocolatada i concert infantil, un show poètic, vull dir que també hi ha un DJ, vull dir que si esteu pel Poblenou, que a més és una zona també xula per anar a fer una volta, podeu passar per aquest espai que ja ha esdevingut emblemàtic, ja ho era, no?, la sala Beckett. A més, sempre han tingut una línia de cuidar molt la dramatúrgia. Ells tenen un programa paral·lel a l'exhibició molt, molt potent de formació. De fet, si mai busqueu... a llocs on fer tallers durant tot l'any, tant d'interpretació, perquè fan tallers puntuals d'interpretació, però sobretot de dramatúrgia, i també fan direcció, però sobretot és dramatúrgia, doncs a la Beckett trobareu des de autors internacionals que estan per aquí, fan algun curs curt, també fan cursos durant tot l'any de dramaturgs que estan treballant actualment als nostres escenaris, i veureu que hi ha molta, molta, molta oferta per això, per tant, i ja us dic, tant per introduir-vos, vull dir, si no heu fet res, també hi ha molts cursos per iniciar-se, i després també hi ha cursos més específics, però per hi ha gent que ja fa temps que escriu, però a més això, doncs que sigui Llàtzer Garcia, crec que vaig veure també la Cara Riera, o sigui... Tot cada any hi ha dramaturgs que, a més, estan això, treballant gent jove i bueno, gent de totes les edats que estan treballant actualment i que, bé, també és una altra manera d'aproximar-te al teatre perquè és l'escriptura teatral parteix d'uns altres paràmetres i és molt interessant també poder-s'hi introduir. I la Sala Beckett es va erigir des d'inici com a això, casa dels autors, produint també i estrenant molta dramatúrgia catalana. I després amb aquest canvi de seu, que a més tenen dues sales molt boniques, la sala de baix, que és un espai més convencional, més gran, i la sala de dalt, que té un punt així, més d'un espai així, bueno, obert, que cada companyia s'ho manega una mica a la seva manera. Però ja us dic, l'espai és molt bonic, també tenen un menjador que funciona molt bé, un bar que a més també puntualment fan concerts de jazz, sí, sí, i fan també recitals poètics. Bé, és un punt, un pol d'activitat molt bonic de la ciutat i celebrar que facin 10 anys, evidentment, i que segueixin molts anys més.
De fet, és un espai de referència de la dramatúrgia contemporània catalana i potser també espanyola, fins i tot.
Sí, 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 absolutament, absolutament. Sí, sí, a més, ara aquests dies es recuperen un espectacle que es va estrenar fa bastants anys, però ho fan en format de díptic. Mira, ara m'hi fixava que no us he posat les dates, disculpeu, haureu de xafardejar a la web, però sé que s'estrenava aquest proper mes. Fan un díptic al voltant de la figura de Ricard III. Fa bastants anys, concretament el 2015, una companyia molt petitona que es va fer dir a Trobar Teatre, que estava formada pel Gerard Guix, la Montse Rodríguez i el Quim Ávila, van fer un espectacle molt petit a partir de la figura de Ricard III de Shakespeare, però una mica van fer un paral·lelisme amb bé, totes aquestes imatges de joves, dels adolescents que als Estats Units acaben sent protagonistes tristament, de matances en instituts, no? De dir, i llavors van fer un paral·lelisme d'una miqueta una persona, com pot arribar a fer això un adolescent, i ho lliguen amb la figura de Ricard III de Shakespeare. I llavors és un adolescent que entra a la seva habitació, una persona molt tímida, introspectiva, que té les seves, bueno, els seus fantasmes personals, en un moment, no?, molt, molt, molt fràgil, no?, del viatge d'una persona, com és l'adolescència, i s'obsessiona el personatge aquest de Ricard III de Shakespeare. Que és un personatge que, com sabeu, s'identifica, o sigui, és una persona molt manipuladora, que fa servir qualsevol mitjà per arribar als seus objectius, i ells van agafar, i a més, el Quim Ávila és un actor que ara està despuntant on moltíssim, falla. I era molt a l'inici de la seva carrera, i realment va ser un espectacle que va marcar molt per lo petit que era i per la força que tenia. A més, la Montse Rodríguez Closella, que era la directora, per exemple, després va dirigir ACA, és actriu també, ara mateix està fent una obra en una altra sala de Barcelona com a actriu, però també s'ha convertit a partir de Ricard III, després també sobretot per ACA i amb altres produccions, en una directora de referència. I Gerard Guix, que és el dramaturg, potser el coneixeu per la seva faceta d'escriptor, perquè ha publicat bastantes novel·les i us recomano molt tot el que té ell com de novel·la juvenil, a més molt, molt potent i molt interessant, aquesta altra línia de novel·la pels joves, sortint una miqueta del mainstream, amb històries que enganxen moltíssim. Total, van fer aquesta producció el 2015 i ara la recuperen amb un actor nou, perquè el Quim Ávila ja és una mica gran per fer d'adolescent, que és el Brandon Carriage. Però la gràcia és que han fet una segona part de l'espectacle, que es diu Ricard 111. La primera part es deia Ricard III, fent aquest joc de la classe, no?, en comparació amb Ricard III, i fan aquesta segona part, que és Ricard 111, que llavors sí que és el Quim Ávila en el temps, diguéssim, han passat els anys, i com viu ara ja no a la seva habitació, sinó a la presó, perquè se suposa que el personatge va ser empresonat, com viu el seu dia a dia anys després. Podeu veure aquest díptic per separat, o el podeu veure junt, a un díptic que l'han anomenat Anatomia de Ricard.
Tinc les dates, comencen el 30 de juny i fins al 25 de juliol.
Molt bé.
I hi ha l'opció de comprar el pack Anatomia de Ricard i veure les dues, o veure una o veure l'altra.
Fantàstic, aquí salvant-me el moment. Gràcies, Sílvia.
Anem de festival?
Mira, us presento dos festivals, a més que són molt peculiars, tenen una personalitat molt, molt potent. I no estem parlant del festival grec, estem parlant de dos festivals molt més petits, però que també tenen una personalitat molt, molt forta.
I que no es fan a Barcelona.
Exacte, que també notícia. A veure, el primer, de fet, encara falta, però bueno, és perquè us pugueu organitzar una mica l'estiu. Es diu Les Violet i es va presentar el passat 5 de maig, ja m'han fet la presentació oficial, i aquest festival té lloc del 16 al 19 de juliol a Esterri d'Àneu. Per tant, si voleu una mica sortir dels teatres, de les sales més convencionals i viure el teatre i l'experiència de les arts escèniques en un altre marc i, a més incomparable, doncs podeu anar al juliol a Esterri d'Àneu. En aquest festival, que ja el nom ja diu molt, Es Violet, és un festival que es consolida com una eina de transformació, cohesió i impuls cultural a les Valls d'Àneu, que també és un lloc que, bueno, és conegut per segurament moltes altres activitats que potser no són tant les pròpiament escèniques, més de natura, no?, més d'aventura, però ara també volen que hi hagi una pulsió escènica allà, i s'han programat fins a 31 propostes diferents, amb produccions internacionals, n'hi ha 6 d'europees, hi ha 3 estrenes rellevants, i a més hi ha una aposta de suport per a la creació local. Tenen algunes píndoles de subvencions per creadors locals que també poden presentar els seus espectacles allà i compten amb el suport del festival. És realment és com un model de quilòmetre zero, perquè també doncs, afegeixen tot un activitats paral·leles, no? També molt pensades per tota la família, també incloent doncs, això, les diferents activitats i ja els diferents nuclis també d'acció i econòmics també del que és el Pirineu, doncs, fent també doncs, tallers, fires, o sigui, també hi ha doncs, venda de productes locals. I enguany és la 19a edició ja, i és molt consolidada, i es fonamenta en quatre pilars aquest projecte. Programació de qualitat, i realment si veieu la seva pàgina web, a part de que és molt clar i de seguida et fas molt la idea i pots una mica configurar el que vols veure, veus espectacles de molta qualitat, valora molt el territori, veureu que té, o sigui, busquen espais també molt bonics on fer en diferents zones on fer cada un dels espectacles, i hi ha molta implicació comunitària. De fet, quan entreu a la pàgina web teniu l'opció de fer-vos un... Us conviden a fer-vos un capgròs de cartró, perquè hi ha un dia que fan una cercavila per tota la família de capgrossos decorats cadascú a casa seva. Vull dir que hi ha tota una activitat paral·lela que és molt bonica per combinar això, natura i arts escèniques, que no sempre és factible, no? Són potser dos mons que a vegades no costa dintre del món urbà de casar-los, però que realment en un lloc com Esterri d'Àneu doncs pot ser bastant espectacular.
I l'altre festival és una perla que tenim aquí al Penedès.
Exacte, que és el Mitjó, que, ostres, ens hem d'estar molt contents de que el Mitjó porti tants anys picant pedra a Sant Pere de Riudebitlles presentant-nos aquest festival, que és molt petit i alhora molt gran, perquè a vegades passa, no?, quan tens coses tan a prop, les vas a veure així com qui no vol la cosa, i va, vaig cap allà, i veus coses i dius, ah, estan bé. Ostres, veus coses molt potents, vull dir, de companyies que estan en primer nivell fent circuits totalment professionals i en diferents zones, i de cop te'ls porten a casa d'una manera tan còmoda. A més, són espectacles gratuïts, amb espais també molt bonics de la població. A més, amb una, no, amb un compromís per part de la gent del poble, de realment és una cosa que està molt bé que des de les institucions i des dels ajuntaments i es promocionin, i perquè també és la seva feina, no, de gestionar la cultura i organitzar-la, però cada cop un festival hagi sorgit tant de les persones del lloc, perquè és una feinada, no us ho podeu ni imaginar, el que suposa organitzar un festival així, any rere any, portant coses potents, i que des del mateix de Sant Pere hagi sorgit aquest grup de persones que amb les ganes de tirar-ho endavant. I a més, crec que aquest any han volgut fer també èmfasi amb la gent més jove, han fet, d'alguna manera, els han enganxat una miqueta més perquè també organitzin coses, tot un grup més jove.
Clar, és que s'han fet grans durant aquests 15 anys.
Clar, exacte. I a veure si també, bueno, aquest relleu, que segur que està més que assegurat, perquè puguem tenir la mostra de teatre de Titelles de Riudebitlles per molts anys, que, recordem-ho, se celebra el 22, 23 i 24 de maig. I coses, per exemple, programació, és una dotzena de propostes, la majoria gratuïtes. Per exemple, trobem l'Invisible Titelles, Fastuc Teatre, la Jimena Cavaletti, el Pablo Macho, el Chema Muñoz, el Javier Aranda, i molts altres que, bueno, i a més amb una visió molt transversal, no? Coses potser més per adults, d'altres per tota la família, i us convidem molt, evidentment, com cada any, a poder-lo visitar.
I la Clara també vol posar el focus en uns premis dels quals segurament no heu sentit a parlar, perquè són uns premis molt especials.
Molt especials, jo no sabia que existien. De fet, molt especials i molt invisibles, com diu el seu nom, perquè es diuen Premis Invisibles. Són uns premis que van néixer l'any 2023 a través de l'Associació Professionals de Teatre per a Tots els Públics, la TTP, i una miqueta valoren persones i gent que fa coses que no estan invisibilitzades, però que són molt importants dintre del que és la producció teatral, de l'activitat de les arts escèniques. L'entrega de premis va tenir lloc el 4 de maig a Cardedeu, i és això que us deia, són guardons que distingeixen un seguit de persones i entitats que generalment no estan en un primer pla, però que la seva feina és totalment essencial i que a més simbolitzen una aliança imprescindible per la continuïtat de les arts del carrer, el teatre, la dansa, el circ, els pallassos, les instal·lacions, la màgia, o sigui, realment tenen, venint també això de la TTP, que és el teatre familiar, tenen una mirada molt, molt transversal. I, per exemple, en aquesta edició es van premiar, doncs, per exemple, els tècnics de cultura del Morell, es va presentar també un titellaire escriptor com és Toni Rumbau en la categoria de comunicació, Yolanda Domínguez en la categoria feina que millora el sector. La Yolanda Domínguez és una de les tècniques del Departament de Cultura, és amb qui tenim, per exemple, nosaltres també comunicació directa quan tenim problemes amb les subvencions o no ens quadren els excels. Vull dir, gent que et facilita moltíssim la vida i que estan allà, a més, cuidant-nos moltíssim. Doncs també vaig pensar que era molt bonic, doncs, que tinguin aquest reconeixement. O, per exemple, la nova directora executiva de Fira Tàrrega, l'Abigail Ballester, o el Joan Chaves, com a invisible dels invisibles, és una categoria que és màxima invisibilitat, però ell és el tècnic de cultura d'Argentona que fa molts anys que porta a la seva població, doncs, projectes molt bonics.
Són els Premis Invisibles, uns premis molt especials. Amb aquesta música actua Dudu Arnalot, un pallasso excèntric amb unes sabates enormes.
Exacte, sí, sí, és una música molt suggerent, no? Ja et situa una mica en el que passarà. De fet, aquest clown va estar l'any passat a les Violet, a Esterri d'Àneu, actuant. Ara us proposo un parell de produccions que les podreu veure al SAT Teatre, que és aquest espai de Barcelona que programa en teatre familiar i també molta dansa durant tot l'any. Us convido molt a això, a anar seguint la seva programació, perquè sempre es troben perletes que a vegades venen a les poblacions, no? Fan territori, però a vegades te'n perds d'alguna i allà la pots recuperar. Ai, perdoneu.
No forcis, que has
espera,
de guardar la veu.
Un segon.
Som al SAT Teatre amb un parell de propostes pels més petits, però igualment vàlides pels ganàpies, perquè són d'una poètica visual brutal.
Sí, sí. És el que dèiem, que potser no cal tenir l'excusa d'acompanyar la canalla per veure productes com aquests, perquè són d'una bellesa, no? I a més que t'aproximen temes molt complicats, a vegades de forma molt, molt senzilla. A veure, estem parlant d'un clown, el Dudu Arnalot, que a més té una trajectòria espectacular. Són aquelles, també una mica aquelles figures invisibles pel gran públic i gent que està picant pedra des de fa molts anys i que tenen un munt de reconeixements i són de casa. Aquest clown ha treballat amb la Fura dels Baus, amb el Cirque du Soleil, entre molts altres, i ha tingut molts premis pels seus espectacles. De fet, aquest que us presento, que es farà al SAT del 9 al 17 de maig, és premi al millor espectacle de pallassos de Circolica 2025 i també és premi Pom d'Or del públic al Festival Sense Portes d'Art de Carrer 2025 també. Per tant, ja va darrere amb uns reconeixements ja previs. I és un espectacle de clown gestual, poètic, imaginatiu i amb moltes situacions surrealistes que ens faran riure i emocionar sempre amb la complicitat aquella dels clowns amb el públic, que tenen tanta gràcia per fer-nos també jugar amb ells. És un pallasso que ens convida a descobrir un món d'objectes quotidians que amaguen moltes sorpreses. I és un univers alhora conegut i desconcertant que està impregnat de tendresa. Si veieu imatges d'aquest espectacle, realment és molt suggerent i amb molt poquetes coses es crea tot un univers que trobo que és bona part de la màgia, no? Nosaltres també que ens dediquem al teatre, a vegades et compliques de com explicar perquè la gent entengui i de cop veus unes produccions, veus gent que amb res t'explica i et crea un món. A mi em fa una enveja sana de dir que bonic realment amb tan pocs elements poder construir una cosa tan, tan gran.
Amb tres o quatre moments per emmarcar. I l'altra proposta, el mateix SAT Teatre, també, insistim, públic infantil, però gaudirà tothom.
Exacte, però aquí sí que és un públic molt infantil, atenció, perquè és una proposta per canalla a partir d'un any.
Nadons, pràcticament.
Nadons total. És una mica per això, per introduir-los en les arts escèniques. Els grans també us ho passareu bé. És Baby Esfèric, de Bon Teatre, també una companyia de casa, que fa molts anys que treballen. Està el 24 de maig i fins al 25 també. I també amb molts premis al darrere, el gran premi del Festival Internacional Golden Sparkle a Sèrbia, dos premis més a Croàcia. És una companyia que realment treballa molt internacionalment i que el podreu veure aquests dies al SAT Teatre, i us proposa un divertit viatge per descobrir i emocionar-nos parlant del naixement del món. Tot juguen al voltant de coses rodones i, no sé, tot plegat és molt, molt suggerent, jo us convido molt.
Molt visual, molt sí, sensorial, no hi ha exacte. Veu, no hi ha text aquí.
Té una durada de 30 minuts i també després tens 15 minuts més de joc on amb la canalla pots desenvolupar-te pel mig de l'escena i jugar una miqueta amb els elements que et proposen.
Baby Esfèric, de Bunt Teatre, del 24 al 25 de maig. Dos únics dies.
Sí.
I tenim un bonus track amb dues propostes.
A tocar de casa, últimes entrades, atenció, perquè queden molt poquetes entrades. Correu, correu. A Vilanova, avui, sí, avui, crec que sigui avui o demà, avui, avui. Qui va matar el meu pare, que és un monòleg espaterrant interpretat per Daphnis Balduz, que és un actor vilanoví, a més, dirigit per Pau Roca. Va estar fent temporada a Barcelona i és una meravella. I veieu el Daphnis amb tot el seu esplendor. És un text molt bonic, molt potent, també, que parla d'abusos, de maltractament infantil, però d'una manera fantàstica i de veritat que us el recomano molt. Queden molt poquetes entrades. I el 29 de maig a Vilafranca, aquí Cal Bolet, Plaer culpable, també últimes entrades d'aquesta comèdia guanyadora del Torneig de Dramatúrgia Internacional 2022, escrita i dirigida per Lara Díez Quintanilla, amb Mar Ulldemolins i Francesc Ferrer. Una comèdia que explora on són els límits entre el plaer i la culpa quan et deixes anar pel desig. Una conversa que comença molt bé entre una parella molt divertida i que acaba, potser, s'acaben preguntant coses, potser van una miqueta massa al fons de la qüestió i surten xispes. Però sempre amb aquesta cosa que té la Lara de comèdia molt divertida.
Els tòtems de Cal Bolet i de l'Auditori, que hi ha repartits per Vilafranca, veureu la imatge
exacte.
De tots dos, d'aquest ple culpable, encara amb entrades per finals de mes, 29 de maig. I avui a Vilanova, qui va matar el meu pare, amb Daphnis Balduz. Moltes gràcies, Clara Cols, per aquesta pila de propostes que ens has dut. Que vagi bé el cap de setmana.
Moltes gràcies.
Adéu.
Fins aviat.